Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge se celebra l'1 de maig, una jornada reivindicativa dels drets laborals. Avui mantindrem una tertúlia amb Anna Font, que és responsable del programa laboral de formació de Càritas Diocesana, Fèlix Mussoll, delegat episcopal de la Pastoral Obrera, i Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya. Benvinguts. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Pregar pels vius i pels difunts. Per què serveix pregar? Jesús ens parla de la necessitat de la pregària insistent i continuada. La pregunta que ens fem o ens fan, per què pregar, per què serveix, què arregla, si tenim presents els nostres problemes personals, els de cadascú i de cada dia. Si mirem les necessitats i urgències del nostre món que reclamen decisions, posar-se a la feina, buscar solucions, no es perdre el temps el fet de pregar. Alguns fins i tot pensen que és una manera d'evadir-nos de la realitat i de les nostres responsabilitats. Per què Jesús insisteix tant en la necessitat de la pregària? Nosaltres mateixos, cristians, quan se'ns parla d'estimar, de ser justos, de fer el bé, de compartir, ho entenem, encara que sovint no ho practiquem. Però pregar, què arregla? A més, encara queda el dubte de si Déu escolta i dona resposta a la pregària. Aparentment, i dic aparentment, després de pregar sembla que tot continuï igual. Com entendre que Déu escolta i respon a la pregària? I els sofriments, i els mals, i els odis, i les guerres. Bé, hem demanat a Déu que hi posi remei. Crisi de pregària i potser crisi més fonda de fe, de confiança, però la crisi pot ser una bona ocasió per redescobrir-ne el sentit. Totes aquestes preocupacions i dificultats entorn de la pregària no només són nostres. Ho eren ja dels cristians de primera hora, d'aquelles esglésies a qui els evangelistes adrecen l'Evangeli i Sant Pau i altres les cartes. Per què pregar sense desanimar-nos? Per mantenir-nos en la fe. Perquè Déu sí que respon, però amb el seu estil, a la seva manera. Perquè la seva resposta, que és el seu amor, misericòrdia, perdó, pau, ja arrelen i creixen en la profunditat del nostre ésser. Hem de pregar perquè Déu compta per nosaltres, perquè necessitem obrir la nostra vida, tota la vida, al seu amor, perquè el seu amor sigui experimentat per nosaltres cada dia de manera renovada. Hem de pregar per no desanimar-nos quan vivim en pròpia carn moments difícils i pensem que tot és un desastre. Aleshores, ens cal sobretot mantenir l'esperança en l'amor de Déu que mai ens abandona. Hem de pregar perquè la salvació que un dia esperem viure en plenitud la puguem començar a experimentar ara i aquí, perquè el Senyor ens anticipi ja ara un tast de la salvació. Hem de pregar per mirar la vida i les persones des de la perspectiva de Déu i no només des dels judicis humans. Hem de pregar per saber descobrir que la bondat, la veritat, el bé, la fortalesa, manifestació de la bondat de Déu, són presents en la vida i fins i tot en els fets i situacions difícils. Hem de pregar per sentir-nos en companyia de Déu. Hem de pregar per parlar a Déu de nosaltres i dels altres, i per parlar als altres de Déu. La pregària és comunicació, sobretot que la primera actitud sigui escoltar-lo. I no oblidem mai que la gran pregària cristiana és l'Eucaristia. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Càritas Diocesana de Girona presenta la memòria corresponent a l'acció social dut a terme l'any 2015. Aquesta i altres notícies amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies. La memòria, presentada aquest dimarts a la seu dels Serveis Generals de Càritas Diocesana de Girona, detalla que l'entitat ha atès més de 23.000 persones durant l'any 2015 i gairebé 60.000 han estat beneficiades pels seus 44 projectes d'acció social. L'entitat, que actualment compta amb 2.498 voluntaris i més de 100 professionals, ha invertit 7.413.402 euros per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en situació o risc d'exclusió social. Les dades de la memòria constaten l'augment constant de la pobresa severa. El 40% de les persones ateses per l'entitat no disposa de cap ingrés regular i creix 2 punts respecte a l'últim exercici. A més, un 70% de les famílies que reben suport de Càritas tenen menors a càrrec. L'àmbit laboral és una de les principals preocupacions de Càritas. La memòria detalla que una de cada 4 persones ateses als programes laborals de l'entitat ha aconseguit incorporar-se al mercat laboral.
Càritas Diocesana de Girona i Ecosol posen en marxa un servei de missatgeria sostenible.
Càritas Girona i l'empresa d'inserció laboral de l'entitat oferiran des d'aquest mes de maig un servei innovador, ecològic i sostenible de repartiment i distribució de mercaderies en un tricicle elèctric. El projecte, anomenat el Tricicle Verd, s'ha presentat aquest dijous. Compta amb un vehicle de càrrega elèctrica desenvolupat amb la col·laboració de la Universitat de Girona, el suport de l'Ajuntament de Girona i el finançament de l'obra social La Càritas, i té capacitat de transportar fins a 180 quilos de pes. L'objectiu principal del Tricicle Verd és la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social. Està dirigit a particulars, petits comerços i empreses de transport que necessiten un servei de repartiment ràpid i eficient al centre de les ciutats. Durant el 2016, Ecosol ha generat 3 llocs de treball gràcies al projecte del Tricicle Verd. En previsió del creixement del servei, Ecosol ha format un total de 15 persones per aquest servei.
Mans Unides obre un compte d'emergència per ajudar el poble equatorià després del terratrèmol.
Mans Unides ha obert un compte d'emergència per canalitzar la solidaritat amb el poble equatorià afectat pels terratrèmols que van sacsejar la costa d'Equador el passat dissabte 16 d'abril. Aquesta entitat de l'Església Catòlica porta a terme projectes de cooperació a Equador des de fa 27 anys, on ha finançat 437 projectes amb fons propi. Gairebé una quarta part dels projectes actuals de Mans Unides a l'Equador es troben a la zona afectada pel terratrèmol. L'entitat està en contacte permanent amb els socis locals de la zona afectada per avaluar la situació i les necessitats. Podeu seguir la informació directa de l'evolució de la catàstrofe i l'actuació d'urgència que s'està duent a terme des de Mans Unides i les entitats col·laboradores sobre el terreny a través de la seva pàgina web.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Joan Manuel del Pozo, síndic i professor de la UDG. Benvingut, Joan Manuel.
Moltes gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres, quan vulgui.
Ensenyar el qui no sap. Si el saber ens fa humans, el no saber ens deshumanitza, en el sentit d'impedir-nos la plenitud possible que ens correspon com a humans. Per això cal ensenyar el qui no sap. Primer, ens cal a tots saber què podem ser. Després, els camins per arribar-hi. La religió, l'ètica o la ciència ofereixen sense parar diverses respostes, les millors que poden. Quan es considera una acció valuosa ensenyar el qui no sap, s'està dient, doncs, que és bo, misericordiós, virtuós, ètic, humà, ajudar tota persona a esdevenir plenament persona gràcies al saber. L'objecte de l'ensenyament no són només les assignatures o les carreres, és sobretot la vida mateixa, les seves possibilitats, grandeses, misèries i problemes, i els criteris per navegar-hi amb encert. Ensenyar el qui no sap és promoure la vida pròpia dels humans, la vida del saber, que és el saber de la vida.
Aquest diumenge se celebra l'1 de maig, una jornada reivindicativa dels drets laborals. Avui mantindrem una tertúlia amb Anna Font, que és responsable del programa laboral de formació de Càritas Diocesana de Girona, Fèlix Mussoll, delegat episcopal de la Pastora l'Obrera, i Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya. Benvinguts a tots tres. Gràcies per estar avui amb nosaltres aquí en el programa.
Gràcies.
L'1 de maig té les seves arrels l'any 1886, quan uns sindicalistes van ser executats als Estats Units per la seva participació en una vaga iniciada l'1 de maig d'aquell any per aconseguir que la jornada laboral fos de 8 hores diàries. Cada any, moviments obrers cristians de Catalunya, capellans obrers, religiosos i religioses en barris i les delegacions de la Pastoral Obrera dels Bisbats de Catalunya redacten un manifest. En el d'enguany es diu que no vivim per treballar, sinó que treballem per viure. I es demana poder treballar amb justícia que dignifiqui el temps que emprem per guanyar-nos la vida. Quina valoració en feu? Comencem, Anna.
Nosaltres des de Càritas estem totalment d'acord que hauríem de treballar per viure, no? I entenem també que hauríem de treballar com a màxim un terç del dia, o sigui, com a màxim 8 hores. Sobretot per tindre aquestes 8 hores de treball, 8 hores per dormir i 8 hores per gaudir en plenitud del temps lliure. Nosaltres des de Càritas entenem un treball digne com un treball que es realitza dins un contracte laboral, amb totes les condicions, i una remuneració econòmica que permeti cobrir com a mínim les necessitats bàsiques per viure. També som molt conscients que actualment el sou mínim interprofessional no permet cobrir aquestes necessitats bàsiques.
Camil.
Sí, bé, per nosaltres, evidentment, l'eslògan el compartim al 100%, no? El treballar per viure, viure per treballar. I, per desgràcia, el que ens està demostrant la sortida de la crisi és que no estem sortint de la crisi. És a dir, que de la crisi n'estan sortint uns, però que la gent treballadora, doncs, abans de la crisi, encara que tingués feina, per molt precària que fos, per molt dolenta que fos, arribava a final de mes. I, per desgràcia, actualment, la poca gent que troba feina la troba en una situació de pobresa que no li permet, doncs, tindre els ingressos vitals necessaris per arribar a final de mes. I, per tant, aquest 1 de maig el plantegem, doncs, des d'un punt de vista de lluitar contra aquesta pobresa tant social com laboral que tenim. La sortida de la crisi ha de poder ser, doncs, anar recuperant els drets, doncs, que hem perdut i que ens han retallat durant aquesta crisi, i que, sobretot, doncs, ha de ser una sortida humana. I, per tant, una sortida, doncs, de les persones i amb dignitat, i que, doncs, les persones i les famílies i els fills, doncs, puguin tornar a tindre una vida digna, que molta gent no la té en aquests moments.
Fèlix.
Sí, per completar això, i totalment d'acord amb el que dieu, no? Hi ha una doble dimensió, o sigui, el treball ha de tenir la part de realització de la persona s'ha de realitzar en el treball i ha de construir una societat una mica millor de com està, no? Per tant, veiem al nostre voltant que això no es realitza, que no genera satisfacció, sinó que genera el treball, més aviat, necessitat, angoixa, i, desgraciadament, veiem, doncs, que hi ha l'explotació, quan hi ha la feina, és a preu molt baix, hi ha l'especulació econòmica, hi ha l'enriquiment d'un pocs en prejudici d'uns molts. Per tant, vivim la frase que has dit, no?, i que està en el manifest, per treballar en lloc de treballar per viure, és a dir, per tenir aquesta satisfacció en el treball de construir la societat i construir-nos nosaltres.
Es parla molt de poder conciliar la vida laboral amb la vida familiar. Quines propostes faríeu?
Nosaltres des de Càritas estem dins una prova pilot com a entitat social per implementar la iniciativa de reforma horària. D'aquesta manera volem aconseguir la conciliació. Tenim bones pràctiques, com seria temps d'entrada variable per entrar i per sortir, que una jornada no s'allargui més de les 5 de la tarda. També, com dins dels programes laborals, nosaltres estem en contacte amb empreses i amb famílies ocupadores, intentem sensibilitzar tant a les empreses com a les famílies de la importància de que les persones puguem conciliar tant la vida laboral com la familiar.
L'evolució de la història el que ens diu és que hem de treballar millor, menys i cobrar més, no? És així de simple, no? És a dir, els drets laborals, per desgràcia, els empresaris, quan es lleven al matí, no diuen, mira, avui te'l regalo, no? Avui et pujo el sou, avui et baixo la jornada, no? La conquesta, per exemple, de les vacances, doncs, va ser al voltant de la Segona República, per posar un exemple, no? I, per tant, hi ha d'haver una evolució cap a aquest sentit, i el problema és que anem cap a l'evolució al revés, no? És a dir, contractes com els contractes de temps parcial, doncs, que estan pensats per gent que per la situació que fos, no pot treballar jornada completa, però vol seguir treballant, ara s'estan utilitzant com a element de precarietat. I, a part, el temps parcial no és tan temps parcial, perquè després t'oblien a fer unes altres hores que t'acaben omplint la jornada de manera desorganitzada. La societat actual el que demana no només és les 8-8-8 hores, no? Dius, i com parlem de la conciliació personal o familiar, no només l'entenem com poder estar amb la nostra família, sinó que ara hi ha molta gent doncs, que també ho entén doncs, per poder-se formar, per poder fer esport, per poder fer moltes més activitats. Per tant, a tu t'ha de permetre poder treballar, poder fer el teu espai doncs, de lleure, de família, de convivència, no? I també l'obligació que jo crec que tenim la gent treballadora, doncs, sigui de forma formal o de forma autodidacta, d'anar-nos formant permanentment. Perquè està demostrat que la gent amb menys qualificació és la gent que té més dificultats per trobar una feina o que aquesta feina sigui de qualitat. No? Per tant, hem de fer l'esforç. I les empreses ho han de permetre. Per exemple, les empreses han d'entendre que han d'invertir en formació, que la formació no és una despesa dels treballadors i que has d'invertir durant la mateixa jornada laboral, no fora de la jornada laboral. I, per tant, hi ha molts elements. Nosaltres també participem de la iniciativa de la reforma horària, però també els hi situem que, per desgràcia, tenim una diversitat d'horaris. En l'àmbit del sector de serveis ens serveix, no?, les propostes de la reforma horària, però com ho fem en l'àmbit de la indústria, no?, en què normalment ja són torns de 24 hores, com ho fem en aquelles activitats que nosaltres volem disfrutar del lleure, no? És a dir, clar, quan anem a un restaurant hi ha una cambrera i un cuiner, no? Per tant, aquesta persona també té dret a poder conciliar, no? Per tant, cal un gran pacte. Aquest país, per desgràcia, som especialistes en grans consensos. Tots volem canviar, fer el canvi de model productiu, tots estem d'acord amb la reforma horària, no? El Parlament ho ha aprovat en sa majoria. Ara som un país de poques concrecions. Fent grans consensos, però fent poques concrecions. I jo crec que en aquest àmbit ja seria l'hora de les concrecions.
Sí, no? I continuant amb això de la família, també permetem un petit parèntesi també amb això que dèiem, que des de l'àmbit sanitari es veu que cada vegada hi ha més problemes psicològics. És a dir, quan una persona no té feina o té feina fora d'hores i no pot conciliar-ho amb la vida familiar, sigui els caps de setmana, sigui vespres, etc., això crea un malestar. I el pensament social de l'Església, això diu, el treball és el fonament sobre el qual es forma la vida familiar, assegura els mitjans de subsistència i l'educació dels fills, no? I l'excés de flexibilitat, aquesta flexibilitat, desgraciadament, no és, diguem, en el món de l'empresa, sinó en el món del treballador, doncs fa que porti aquest malestar psíquic a la família, no? Que llavors porta ruptures, etc.
Evidentment, cada cop el treball és més precari, es fan més hores i menys ben pagades, no? Tu, Camil, utilitzes molt l'expressió del treballador pobre. Es tractaria d'això?
Sí, nosaltres fa 2 o 3 anys, en una roda de premsa que fèiem al Pepe Álvarez, d'unes que fèiem d'inici d'any, van començar, perquè ja començàvem a detectar de forma petita allò, que hi havia gent això que pel fet de treballar no et suposava arribar a final de mes abans, no? I amb això, doncs, Càritas tenen més experiència que nosaltres, no? Hem col·laborat en moltes coses, però en el tema més de l'inserció directa, doncs, ho han treballat més. I suposo, és a dir, la gent podia trobar una feina, com deia abans, i per molt dolenta que fos, sí, ja podia sortir de la pobresa, ja podien sortir dels PIRMIs, ja podien sortir de tota una sèrie de tensions socials. Ara no, no? I, per tant, el concepte de treballador pobre és... Teoria, quan el president Lula va vindre a Catalunya, que li van donar el Premi Internacional de Catalunya, va dir... I el papa Francesc, algo similar, va dir el cap de setmana passat, que l'estat del benestar europeu tenia que ser patrimoni de la humanitat. No? Volguem dir, ho heu de defensar perquè això s'ha d'extendre, no?, arreu del món. Resulta que, com a mínim, el sud d'Europa, el centre i el nord estan millor, se'ns està cronificant la pobresa. Estem anant enrere en lloc del davant. Jo crec que hi ha moltes empreses que ens volen més com a treballadors i no com a ciutadans. Com a ciutadà que viu, que compra, que consumeix. És a dir, volen produir allò que produïen a la Xina, que ara no poden produir perquè doncs, omplir els contenidors els hi costa més, o volen produir aquí uns costos baixos. I, per tant, nosaltres mai arribarem a competir amb aquesta gent i a sobre estem fent gent pobra.
Hi ha precisament unes dades de l'UGT que diuen que un de cada quatre nous contractes va durar menys d'una setmana el 2015.
Sí, és una dada. És a dir, aquesta és la més frapant, o la que mediàticament ha agafat més, no? Si l'agafem al conjunt és, de cada 10 persones, 8 tenen un contracte temporal de menys de 3 mesos, una un contracte temporal i una un contracte fixe. Com la gent pot viure amb aquesta situació? Fins i tot, si voleu, amb un exemple de més de consum, no? La gent difícilment agafarà un crèdit per canviar-se la tele o la nevera o el cotxe, que això és el que dinamitza l'economia, perquè no sap la durada del seu contracte, no sap el seu salari o té uns ingressos baixos. No? Per tant, aquesta precarietat que s'està cronificant... Una altra cosa és que la sortida de la crisi, que les empreses amb dificultats, doncs comences amb un contracte temporal, no? Però després el segon ja és fixe o és més llarg, o com a mínim saps que tens una durada d'un any, no? I després ja veurem, no. S'està, i per això doncs, el que situava abans, no? dels problemes també sanitaris i familiars que això suposa, no? És a dir, aquí no l'acompanya, no? Algun d'aquests allons solítics, els tranquimacins, alguna d'aquestes medicacions, perquè tothom pateix situacions d'estrès, i per tant una societat en què està permanentment estressada és una societat malalta.
Un dels temes pendents seria la diferència de sou entre home i dona?
Bé, totes les bretxes salarials existeixen, entre el jove i el gran, no? El jove que ha de marxar. La bretxa salarial entre home i dona doncs, també és molt evident, la directa i l'indirecta. N'hi ha que és directa i n'hi ha que és indirecta, perquè en certes empreses que majoritàriament són dones, dels encarregats en amunt són homes, no? Per tant, aquesta seria la discriminació indirecta, no? O, per exemple, una dona que agafi, surti escollida diputada, no? Pot demanar l'excedència forçosa per càrrec públic i quan torni en el seu lloc de treball se li recuperarà amb l'antiguitat, se li sumarà que tenia. Si tu demanes algun tipus d'excedència voluntària, no? Si per cura de fills, de gent gran o altres coses, doncs aquesta antiguitat la perds, no? Per tant, aquestes són discriminacions indirectes que hi ha. No?
Anna. O Fèlix.
No, jo el que volia afegir d'aquest tema dels treballadors precaris, hi ha un tema que a nosaltres ens preocupa molt des de Càritas, que seria les persones treballadores empobrides i embargades. És un tema que normalment no surt gaire, el tema de les embargaments, però nosaltres, les persones que sabem que en tenen un contracte, els arriba en seguida un embargament. I això fa que no siguin pobres, sinó que siguin una mica més de pobres.
Sí, tal com diu en Camil Dan, esclar, això és una cosa nova. Una persona que no té feina, que el subsidi és molt petit i així, arriba a la pobresa, és evident quan arriba a final de mes. Però que una persona treballant, i treballant unes quantes hores, cobri tan poc que no pugui arribar a final de mes, és molt fotut. Clar, això és allò de l'explotació, no? En lloc de lograr i aconseguir un bé i un progrés social, un mínim de benestar per tothom, un mínim almenys, doncs és la llei del més fort. I, esclar, les lleis no hi ajuden, les retallen, precisament.
I la nostra posició quina hauria de ser?
Bé, la nostra base, com a sindicat i dels congressos aquests que hem sortit, no? Hi ha moltes coses, però sobretot focalitzat en dues. Nosaltres creiem que cal derogar la reforma laboral, i, per tant, derogar la reforma laboral, i a partir d'aquí començar a negociar de zero, no? Perquè ara està desequilibrat. Ara... Si nosaltres tenim un punt, la patronal en té 120, no? Perquè la reforma laboral li permet... És a dir, totes aquestes situacions que estem dient, que algunes són d'explotació laboral, des de la reforma laboral, aquesta explotació laboral és legal. Jo poso un exemple que és molt clar, que és les persones que fan la principal activitat d'un hotel, que és netejar les habitacions, no? Que són les camareres de pis, majoritàriament són dones, si agafem el conveni de la província de Girona, aproximadament no arriba a 1.100 euros bruts, a les 1.070, 1.090. Ara hi ha unes empreses de serveis integrals que poden aplicar el salari mínim en aquest mateix lloc de treball, és a dir, 600 i escaig euros, o 700. 30-40% del salari que nosaltres diem que el roben, no? I que això és explotació laboral legal. Això és reforma laboral, i així es podien posar molts exemples. Per tant, quan nosaltres diem derogació o reforma laboral no és una pancarta sindical i un eslògan que ens queda molt bé, sinó que està, és la legislació que està generant més d'aquestes dinàmiques de pobresa. I aquest element ha d'anar junt amb el que abans, amb el que abans es situava d'un salari mínim. Nosaltres diem de 1.000 euros, perquè a part que entenem que és un mínim vital, però també perquè nosaltres hem de ser europeus pel bo i pel dolent, no? I Europa, la Carta Social Europea, diu que el salari mínim hauria de ser el 60% del salari mig. I això, aproximadament, a Catalunya és 1.000 euros. 1.000 euros, amb la pressió que hi ha de les hipoteques, de totes aquestes situacions, ja s'arriba just a final de mes. Tampoc no és un salari allò per dir-vos, mira, aquí ja puc fer vacances, ja puc fer no sé quantes coses, no? Per tant, hi han dos aquests elements vitals que són de sortir de la crisi. Salari mínim 1.000 euros, derogació o reforma laboral, perquè tota aquella ocupació que creem la creem en condicions de qualitat i d'estabilitat.
Fèlix, 10 segons, que tenim el temps que se'ns ha tirat al damunt.
Sí, no, només en aquest sentit, esclar, l'Estat, els governs, no només s'han de promoure la promoció de la riquesa, per dir-ho així, sinó, sobretot, el benestar per tothom. I quan la prioritat del govern i de l'Estat no és aquest, anem com anem, retallades laborals.
Doncs agraïm la vostra presència, Anna Font, responsable del programa laboral de formació de Càritas Diocesana. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fèlix Mussoll, delegat episcopal de la Pastoral Obrera del Bisbat de Girona.
Gràcies.
I Camil Ros, felicitats, ets el nou secretari general de la UGT a Catalunya. Que vagi molt bé, Camil.
Gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 1, visita pastoral a la parròquia de Sant Pere Màrtir d'Olot. A les 12, el nostre bisbe francès presidirà la missa. Dimarts que ve, dia 3, missa de la Santa Creu a Figueres, a les 11 del matí. I també el pròxim dimarts, dia 3, conferència titulada Malaltia i fe des de la pròpia experiència, a càrrec del nostre bisbe francès, que a 6:15 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona. Dijous que ve, dia 6, visita el retaule de l'Església de Santa Maria Assumpta d'Arenys de Mar, a les 7 de la tarda. I el divendres que ve, dia 7, confirmacions a Arenys de Mar, administrades pel bisbe Francesc a l'església parroquial. Serà a les 7 de la tarda. Recordeu que podeu consultar l'agenda completa a la pàgina web del Bisbat de Girona. Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 1 de maig. Ho fem amb mossèn Jordi Reixac, que és rector de les parròquies de Sant Josep i Sant Pau de Girona. Benvingut, mossèn Jordi.
Gràcies, igualment.
Quan vulguis.
Diumenge 1 de maig. Sisè diumenge de Pasqua. Us deixo la pau. Us dono la meva pau. Ens ha recordat avui Jesús en l'Evangeli. La pau tan necessària per la vida de tota persona humana, per la comprensió entre els diferents grups socials, per fer possible que arribi un nou demà. I és que en nom de Déu no es pot beneir la violència, ni els menyspreu per l'altre, o la guerra, o l'odi. Tal com ens recorda el Papa Francesc en el seu viatge a Turquia, que el Déu de la pau susciti en tots nosaltres un desig de diàleg autèntic, de reconciliació, de perdó, perquè la violència no es ven mai amb violència. La violència es guanya per l'esforç de la pau. I la pau és la que obre noves vies de camí, noves vies pel futur, que fa present que la gent que tenim al nostre costat, que fa camí nosaltres, també ens ajudi. Hem de trobar noves vies per sortir d'aquesta crisi social i econòmica que tanta gent ha deixat haver al marge, perquè la pau ens obre un nou demà, per ser millor, per parlar i actuar com a cristians, amb l'esperit de Déu que tots tenim en nosaltres, que fa l'Església, com a poble que camina en aquest món. Però la pau és la ferma convicció de ser testimonis d'alguna cosa més que un desig. És que ens arribi a tots un nou demà. Recomparant un estil d'autenticitat, d'austeritat, d'honestedat, de correcció, que alguns potser ja hem perdut en el camí. Aquesta és la pau de Jesús. Aquesta és l'autèntica pau que dona sentit a la vida i que ens fa estimar aquesta vida.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.